socials.
Estel migdia amb Joan Trias.
Segueixen cremant els incendis, tots perimetrats i alguns controlats, al Solsonès, a l'Ebre i a la Noguera. En les últimes hores també, però, a Peramola, a l'Alt Urgell. La terra crema i encara som a 17 de juny. I de seguida en aquest programa us informem de l'estat actual dels incendis a Catalunya, uns incendis però que encara preocupen per les tempestes seques i les altes temperatures que sembla que seguiran alguns dies més. De fet, només aquest passat dijous, és a dir, ahir, es van monitoritzar focs causats per llamps a Cabó, a Coll de Nargó, a Llessui, a Tuixent, a Olàs i a Valldan. Feina feinada, la del cos de bombers, dels ADF i dels pagesos del país, que sempre suen la camisa davant catàstrofes naturals d'aquest tipus, mentre a les grans ciutats ens ho mirem com qui veu un omni sense acabar d'entendre que aquell hàbitat natural és tot un mètode de vida. Faríem bé d'entendre el camp. Ja en van fer un gran pas la pel·lícula del Carràs al respecte amb una Clara Simón que va definir a la perfecció precisament això. El camp també és un mètode de vida. De fet, és el mètode de vida. Un mètode de vida que hauríem no només d'entendre, sinó que hauríem de cuidar tant com si fos casa nostra, no fos cas que un dia la fruita, la nostra fruita, desaparegués del mercat. Més d'un 60% a Catalunya, un 60% és superfície forestal que es va abandonant i així enharinant. Faríem bé de revisar les polítiques de protecció i prevenció i faríem bé els propers mesos de vigilar i no anar per un bosc que ja és prou desastre com qui va de farra a la cantonada de casa. Gairebé dos minuts que passen de les dues del migdia i així sonen les veus protagonistes d'aquest divendres 17 de juny i aquesta hora.
Nosaltres tenim efectius i en aquell moment no hi havia cap perill perquè estàvem fent tasques de remullar i estava controlat. Jo crec que si les coses haguessin fet més bé, avui no estaríem tots aquí.
Quan hi ha simultaneïtat és fonamental. La priorització en cada moment de quin és l'incendi que has d'anar a apagar. I això és intel·ligència.
Estem en un inici de campanya molt i molt complexa, com feia dècades que no vivia el cos de bombers i Catalunya.
Pensem que el cos de l'habitatge segurament és un factor molt important a l'hora d'explicar aquestes diferències territorials en el cos de la vida.
El que marge el té molt curt, potser que tindrà que pujar-lo.
16 anys on aquest club m'ha vist i m'ha fet créixer com a persona i com a jugador.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
I a Ràdio Estel comencem programa informatiu i ho fem comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores, importantíssim de cara als incendis que encara estan actius a Catalunya. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. L'onada de calor que va començar el passat dilluns assoleix avui els seus valors màxims, temperatures que ara en aquests moments ja sobrepassen els 40 graus a punts de l'interior de Tarragona, també interior de Lleida, d'alguns punts també de la comarca del Bages, i aquestes temperatures avui podrien enfilar-se a primeres hores de la tarda fins als 41-42 graus, temperatures altíssimes que comencen a baixar de cara al cap de setmana, i tot i que baixin dissabte i diumenge, aquest descens serà poc important i continuarà sent un cap de setmana l'últim de la primavera amb molta, molta calor i també amb molta xafogor a la costa. Pel que fa a l'estat del cel, esperem tronades aquesta tarda cap a les comarques del Pirineu, especialment Berguedà i Ripollès, alguna localment amb una certa intensitat. Demà dissabte aquest risc de precipitacions pràcticament desapareix del tot. Diumenge algun ruixat també cap al Pirineu, coses poc importants, i de cara a la setmana que ve hem d'anunciar que les temperatures tornarien a pujar coincidint amb el començament de l'estiu.
Gràcies, Jordi. 4 minuts gairebé que passen de les dues del migdia i a aquesta hora us expliquem també les principals notícies del dia. Ho fem amb tot l'equip habitual, Jordi Carretero al control tècnic, Pau Massip a la producció i a la redacció, Ana Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Casellas i Olma Giró. I us comencem explicant que continuen les tasques dels bombers per apagar els incendis que continuen actius a Catalunya a diferents punts del país. Ara s'entren en atacar els incendis d'Artesa de Segre i de Lladurs, mentre que els de Corbera d'Ebre i Castellà de la Ribera ja estan estabilitzats. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. Lladurs és l'incendi que més preocupa als bombers. Està perimetrat, però és inestable. L'alcalde de Lladurs, Daniel Rovira, preocupat i indignat, lamenta que no es deixi actuar els agents de defensa forestal.
Em costa d'entendre és que facin marxar les ADFs quan estaven tots a peu del foc que ja tenien controlat i Bombers va dir que ja se'n feien càrrec ells. Nosaltres tenim efectius i en aquell moment no hi havia cap perill perquè estaven fent tasques de remullar i estava controlat. Jo crec que si les coses haguessin fet més bé, avui no estaríem tots aquí.
Segons ha apuntat el cap de l'operatiu dels bombers de Castellar de la Ribera, Sergi Lleonard, feia anys que no es començava una campanya d'incendis tan perillosa com aquesta.
Recordem que estem a 16 de juny, tenim 3 incendis actius, algun d'ells és que supera les 1.000 hectàrees, per tant, estem en un escenari molt complex i, per tant estem en un inici de campanya molt i molt complexa, com feia dècades que no vivia el cos de bombers i Catalunya.
Els bombers, a hores d'ara, estan treballant sobre prop de 3.000 hectàrees a tot Catalunya. 50 hectàrees a Lladurs, 400 a Corbera d'Ebre i Castellar de Ribera, respectivament, i en 2.000 hectàrees a Artesa de Segre.
I és que a aquesta hora hi ha 4 incendis diferents a causa d'un llamp per la zona de la Vall de Rialp.
Els bombers hi han destinat mitjans aeris i personal sense concretar quants. Tot i això, bones notícies a Peramola, un d'aquests incendis. El cos dona per estabilitzar l'incendi, que ha començat a cremar fa poc més d'una hora a l'Alt Urgell i que també podria ser causat per un llamp.
I precisament aquest matí Bombers ha remarcat la importància d'avui, que era que no es produís cap incendi més, Sílvia.
Ho ha afirmat el cap de Bombers de la Generalitat, David Borrell, qui ha explicat que el pla d'acció d'Artesa és que de moment el flanc esquerre continuï cremant.
El tema que hem plantejat és un sistema de comandament centralitzat, des d'on l'estratègia i l'anàlisi es fa en el conjunt dels incendis del país i, per tant, això permet doncs, prioritzar quins són les necessitats per evitar, diguéssim, els incendis més dramàtics, més grans, doncs no tenir-los i poder-los controlar el més aviat possible.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha avisat que avui seria un dia molt complicat, tant per les elevades temperatures com per les tempestes seques.
Demà serà un dia molt, molt, molt complicat, també. Demà hi haurà més calor que avui. Es preveu un grau, en alguns llocs, un grau i mig més, partint del que ha partit. Per tant, estem parlant de molta calor. Serà un dia molt difícil, també.
Elena ha alertat que els focs simultanis d'ahir es podrien haver convertit en grans incendis forestals si no fos per la planificació.
Hem patit, estem patint i patirem simultaneïtat. I la simultaneïtat significa priorització, utilitzar no només mitjans, sinó molta intel·ligència estratègica, i en aquest sentit crec que s'està fent molt bona feina.
Elena també ha tornat a fer una crida a la prudència i precaució i avisa que cal estar alerta del tancament d'espais naturals pel nivell 3 del Pla Alfa en alguns punts.
Així doncs, molta, molta, molta precaució al camp i a la muntanya aquests dies, si alguns teniu festa, sisplau, per les elevades temperatures i a causa també d'aquestes tempestes seques, com aconsellava el mateix conseller Joan Ignasi Elena i el cap de Bombers. Gràcies, Sílvia. Fins ara.
Fins ara.
8 minuts que passen de les 2 del migdia. Notícia important també en plana internacional perquè Brussel·les accepta la candidatura d'Ucraïna a la Unió Europea, però exigeix, això sí, al president Volodymyr Zelensky grans reformes. La presidenta de l'executiu europeu, Ursula von der Leyen, assegura que Ucraïna demostra estar a l'altura dels valors democràtics de la Unió Europea i ha celebrat els avenços que ha dut a terme el país per adaptar-se a les regles de la Unió. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Està previst que els líders europeus decideixin sobre la sol·licitud de Kiev en la cimera que es farà entre dijous i divendres de la setmana que ve. A banda d'Ucraïna, la comissió també ha recomanat atorgar l'estatus de país candidat a Moldàvia i Geòrgia. Tot i així, von der Leyen ha assenyalat que encara els hi queda molta feina per fer i que l'adhesió a la Unió Europea dependrà dels seus propis mèrits.
I encara el Regne Unit accepta l'extradició del fundador de Wikileaks, Julian Assange, als Estats Units.
El cas de l'activista va arribar a mans de la ministra de l'Interior britànica, Priti Patel, el mes passat, quan el Tribunal Suprem va sentenciar que no hi ha impediments legals sobre les garanties i el tracte que rebrà Assange per part de les autoritats nord-americanes. De totes maneres, l'equip legal del fundador de Wikileaks encara disposa de 14 dies per apel·lar.
I ens quedem a casa nostra perquè aquesta hora és a punt d'acabar la subcomissió bilateral d'infraestructures Estat-Generalitat a la seu de Territori de Barcelona. A la reunió no hi han anat ni el conseller de Territori, Jordi Puigneró, ni tampoc el ministre de Transports després de desavinences de les últimes setmanes dels dos governs. Les dues delegacions estan encapçalades pels corresponents secretaris generals. Judit Casellas, des de Territori, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, estem a l'espera que comparegui Ricard Font, el secretari general del Departament de Polítiques Digitals, per donar explicacions a la reunió on s'ha abordat la baixa inversió a Catalunya dels pressupostos del 2021. Just fa unes setmanes, recordem, va fer-se pública que Catalunya només va executar-se el 36% del pressupost previst. Per part del govern català, com dèiem, i entre d'altres, Ricard Font, acompanyat de la secretària general del Departament de la Presidència, Núria Cuenca. Per part de l'Estat, destaca la figura del secretari general d'Infraestructures, Xavier Flores. La reunió ha tingut lloc una setmana després que el govern plantés la ministra de Transports, Raquel Sánchez, a la roda de premsa sobre el futur de les infraestructures del Vallès. La reunió d'avui ha estat ben bé de caràcter tècnic perquè el govern català insisteix que les relacions estan congelades i no vol asseure consellers independentistes a la mateixa taula que ministres del govern de Sánchez.
Gràcies, Judit. Micròfon obert. Si surt algun dels protagonistes d'aquesta reunió i en destaca alguna cosa. Fins ara.
Fins ara, Joan. Connectem quan surti el Ricard Font.
Passen 11 minuts de les dues. Artur Mas i l'actual conseller d'Economia, Jaume Giró, a la llista negra d'independentistes que Alicia Sánchez Camacho va donar a l'excomissari Villarejo, Anna.
Sí, Sánchez Camacho, quan era presidenta del Partit Popular a Catalunya, li va donar a l'excomissari Villarejo els telèfons de diverses persones vinculades a l'independentisme, entre elles Artur Mas i Josep Antoni Duran i Lleida, que lideraven tots dos Convergència i Unió. L'objectiu era que la formació no aconseguís la majoria absoluta a les eleccions al Parlament, perquè, tal com expressa Camacho, en la conversa, si esto pasa, España se va al carajo. Així ho constata una trucada del novembre del 2012 publicada aquesta nit al Món.cat.
Insisto, esta guerra que vamos a hacer es para evitar que estos tipos saquen la mayoría de fruta. Pero el día 26 hay que seguir currando a tope, por lo tanto...
Es que el día 26, saquen la mayoría de fruta, más se va a ir a imponer foto fiscalísimo abierto. Como el gobierno no presione con cosas dictas, España se va al carajo.
Efectivamente.
I a tot plegat, a Twitter, l'expresident Carles Puigdemont ha titllat l'exlíder del Partit Popular a Catalunya de ser una miserable que va conspirar amb una trama policial corrupta per raons polítiques. I baixem cap al País Valencià perquè la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, descarta dimitir després de la seva imputació.
Oltra ha comparegut aquest divendres després del ple del Consell d'Aragó i ha parlat sobre la seva imputació per l'encobriment en el cas d'abusos sexuals del seu exmarit a una menor tutelada. La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana ha recalcat que la seva és una postura ètica, estètica i política i no una personal. També ha apuntat que no existeix cap prova directa i que, per tant, no es planteja la dimissió.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha rebut una querella de Convivència Cívica i Parlem Espanyol contra el conseller d'Educació, Josep González Cambray, per presumpta desobediència.
L'acusen de no aplicar la sentència del 25% de castellà a les aules. Fins ara, el Tribunal només ha registrat la querella i, per tant, la denúncia encara no ha estat més a tràmit. Ara la Fiscalia ha d'estudiar si s'admet o no a tràmit.
Obrim altres qüestions de l'actualitat d'un dia com avui perquè un informe elaborat per l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona ha analitzat per primer cop l'impacte del cost de la vida, la renda i el risc de pobresa de les ciutats espanyoles respecte a les seves àrees metropolitanes.
Un dels seus investigadors i cap de l'àrea d'economia de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, Vittorio Galeto, ha apuntat en una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel que a Catalunya hi ha 150.000 persones més en risc de pobresa de les que tenim comptabilitzades si s'inclou el cost de vida a les grans ciutats respecte a les seves àrees metropolitanes. Galeto ha exposat que l'informe no determina les causes d'aquest encariment del cost de vida, però que incorpora el cost de l'habitatge en l'estudi ha estat un factor clau.
I pensem que el cost de l'habitatge segurament és un factor molt important a l'hora d'explicar aquestes diferències territorials en el cost de la vida.
L'estudi demostra que els preus de les ciutats centrals són superiors a les de la seva àrea urbana. En aquest sentit, Galeto ha detallat que per tenir la mateixa capacitat de compra a Barcelona necessites 21 euros més que la resta del conjunt d'Espanya.
I si abans parlàvem de sentències judicials, doncs bé, només un 7% de les sentències judicials es faran en català.
Un informe de la Conselleria de Justícia, liderada per Lourdes Ciuró, indica que el pitjor diagnòstic del català es troba en l'àmbit judicial. El retrocés ha estat gradual. L'any 2005, el percentatge de sentències judicials en català era del 20% i aquest any no arriba al 7%. De fet, en cap de les quatre demarcacions se supera el 13%. Davant d'aquesta situació, Ciuró ha posat en marxa un pla per fomentar-ne.
I a tot plegat, la Generalitat estudiarà un tram tren a la Costa Brava amb freqüències de menys de 15 minuts.
Segons ha explicat el Departament de Vicepresidència i Territori, es farà una proposta de traçat de connexió de diferents municipis al voltant de les Gavarres i amb ramals cap a l'aeroport de Girona i Banyoles-Olot. El traçat que s'estudiarà tindrà una longitud aproximada de 144 quilòmetres i el termini de redacció de l'informe serà de 12 mesos.
L'Organització Mundial del Comerç arriba a un acord per posar punt i final a la pesca no regulada i a la no registrada.
En total, 164 ministres de comerç dels estats membres de l'organisme s'han posat d'acord i s'han compromès a facilitar les exportacions d'Ucraïna i a preparar-se per futures pandèmies.
I la inflació a l'eurozona es manté en xifres rècord. Segons les dades publicades per l'Eurostat, es confirma que els preus han pujat més d'un 8% al maig respecte al mateix mes de l'any passat.
Aquest augment es deu principalment a l'encariment de l'energia, que ha pujat més d'un 39%, degut a les conseqüències derivades per la guerra d'Ucraïna. I també ha pujat per l'encariment dels aliments, que ha augmentat un 7,5%.
El que sí que baixa i ho fa lleugerament és el deute públic espanyol al mes d'abril, però suposa un increment en comparació amb l'any passat.
En total ha baixat fins a 1.444 bilions d'euros, el que suposa prop de 8.500 milions d'euros menys que el març, quan va marcar un màxim històric. Segons el Banc d'Espanya, la xifra suposa un increment d'un 4% respecte a l'any passat.
El Banc Santander proposa Héctor Grisi com a nou conseller delegat en substitució de José Antonio Álvarez. Grisi és l'actual conseller delegat del Santander a Mèxic i responsable de la regió d'Amèrica del Nord.
I si l'entitat aprova la proposta, Grisi accedirà al càrrec a partir de l'1 de gener. Álvarez continuarà al Consell d'Administració del Santander com a vicepresident no executiu. La presidenta del Banc Santander, Ana Botín, ha destacat l'experiència i el coneixement profund del mercat de Grisi.
Més d'un milió i mig de passatgers procedents d'aeroports internacionals van viatjar fins a Catalunya. Aquestes xifres estan un 21% per sota dels nivells del 2019, abans de la pandèmia.
Segons les dades de Tour Espanya, més d'un milió de passatgers van volar en companyies de baix cost, mentre que unes 500.000 hi van aterrar en companyies tradicionals. Així doncs, Catalunya s'ha posicionat com la tercera comunitat autònoma de l'Estat, amb més arribades per darrere de les Balears i de Madrid.
I a tot plegat, el govern reclama a Ryanair que aporti informació detallada de les afectacions previstes a Catalunya per la vaga de tripulants de cabina. L'aturada es durà a terme els dos primers caps de setmana d'estiu, la primera per Sant Joan.
L'Agència Catalana del Consum ha reclamat a la companyia aèria quins són els vols amb origen o arribada que es poden veure afectats per la vaga, la quantitat de passatgers d'aquests vols i quines mesures s'adoptaran. Ara la companyia té 5 dies hàbils per donar resposta al requeriment de consum.
Això sí, Anna, què diu el reglament si la companyia aèria cancela el vol?
Si es cancela o hi ha un retard superior a les 5 hores, els usuaris poden escollir entre la devolució de l'import del bitllet o bé un mitjà alternatiu. En cas d'escollir un transport alternatiu, la companyia ha d'oferir menjar i begudes de manera gratuïta i, si calgués, també sistemes de comunicació fins a la nova sortida. Si el vol és l'endemà o dies més tard, les persones afectades tenen dret a allotjament amb els desplaçaments inclosos. En cas de cancel·lacions o retards de 3 hores o més, les compensacions econòmiques oscil·len entre els 250 i els 600 euros en funció de la distància del vol. En cas que la companyia comuniqui la cancel·lació del vol 14 dies abans d'agafar-lo, no té per què assumir cap responsabilitat.
I encara en plan econòmic, el grup Roca va tancar l'any 2021 amb 179 milions d'euros de benefici, és a dir, va triplicar les xifres respecte a l'any passat.
Sí, el 2020 la companyia va guanyar 60 milions d'euros. Aquest 2021 la facturació ha sobrepassat els 2.000 milions d'euros. L'empresa atribueix l'increment a la recuperació de producció i comercialització dels lavabos. La companyia ha celebrat poder tornar a la tendència de creixement i ha destacat haver-ho aconseguit en un context d'inflació. Així mateix, el grup Roca ha anunciat que de cara al 2045 s'ha proposat avançar cap a la neutralitat del carboni.
Canviem de qüestió perquè el proper dilluns a les 5 de la tarda compareixerà el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, per informar del treball realitzat sobre l'informe de les denúncies d'abusos sexuals en el si de l'Església.
Una compareixença a petició pròpia a la Comissió Mixta de Relacions amb el Defensor del Pueblo, on podrien transcendir els noms dels experts que ajudaran a elaborar l'informe en el que la Conferència Episcopal Espanyola s'ha obert a col·laborar. Recordem que igualment la Conferència Episcopal ja va obrir un procés d'investigació independent, seguint exemples com el cas de Portugal o Alemanya, i encarregada, en aquest cas, del bufet d'advocats Cremades Calvo Sotelo.
Per cert, que el papa ha nomenat avui Luis Argüello nou bisbe de Valladolid, seu de la qual actualment és bisbe auxiliar. La missa d'inici del Ministeri Episcopal d'Argüello serà el proper dissabte 30 de juliol a les 11 del matí a la mateixa catedral.
L'anunci del relleu es fa coincidint amb l'acceptació de la renúncia del cardenal Ricardo Blázquez, que ha estat arcabisbe titular de Valladolid des del 2010 fins ara. Recordem que Luis Argüello és secretari general i portaveu de la Conferència Episcopal Espanyola. Blázquez, que va complir 80 anys el 13 d'abril passat, deixa el càrrec després d'haver estat 15 anys bisbe de Bilbao i 12 arcabisbe de Valladolid.
20 minuts que passen de les dues del migdia, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha explicat que hi ha 71 casos de verola del mico confirmats a Catalunya, en aquest moment tots amb vinculació epidemiològica.
De totes maneres, cap d'ells ha requerit hospitalització. D'altra banda, hi ha 50 casos en investigació, dels quals 20 són probables i 30 es consideren sospitosos. Argimon ha constatat que cal estar alerta, però ha demanat alhora no estar alarmats per la verola del mico.
Pel que fa a la Covid, indicadors i velocitat de propagació i ingressats als hospitals catalans es mantenen estables.
El departament ha donat a conèixer que avui hi ha 41 ingressats més per Covid respecte a l'últim balanç, que va ser aquest dimarts. Concretament, hi ha 1.326 ingressats als hospitals catalans. Tot i així, a les unitats de cures intensives, la xifra creix. Avui hi ha 35 crítics, és a dir, dos més que en el darrer balanç.
I el departament també ha informat que s'han notificat 4 morts més per Covid des de dimarts.
Pel que fa als indicadors de la pandèmia, la velocitat de transmissió torna a situar-se per sobre de l'1. Ha pujat 18 centèsimes des de l'última vegada que es van actualitzar i ara es troba en l'1,25. D'altra banda, el risc de rebrot també puja, ho fa a 71 punts, i puja fins a 385. Recordem que Salut comunica ara les dades dos cops per setmana i concentra les proves en persones vulnerables i pacients greus.
L'Hospital Clínic de Barcelona promou el cribatge del citomegalovirus per detectar-lo i tractar-lo a temps. Es tracta d'un virus molt comú que es transmet de la mare al fill per la placenta i que pot generar seqüeles molt greus en un de cada 5 nadons que el contrauen en el primer trimestre de l'embràs.
Cada any, un de cada 200 nadons neixen infectats de citomegalovirus, però només entre un 10% i un 15% tenen símptomes o seqüeles a llarg termini que poden anar de la sordesa als problemes en el desenvolupament neuronal o retards en l'aprenentatge o, en casos extrems, dificultats motores i paràlisi cerebral.
D'altra banda, les bases d'Esquerra Republicana escullen per àmplia majoria Jaume Graells com a alcaldable per l'Hospitalet de Llobregat.
Concretament, ha obtingut el 91% dels vots. Graells era l'únic que es va presentar al procés de primàries i ja va recollir més del doble d'avals dels necessaris. El fins ara regidor del PSC va denunciar irregularitats al Consell Esportiu i va renunciar a l'acte el mes de maig.
I encara en plena local, des d'avui el nou radar de tram de la C-17 entre Tagamanent i Aiguafreda comença a multar.
Ja feia un mes que funcionava en proves i ara ja sí, des d'avui, comença a sancionar els vehicles que circulin a més de 80 km per hora per la C-17 entre els quilòmetres 41 i 37, tant en sentit Barcelona com en sentit Vic. Amb aquest nou radar, la xarxa viària catalana té 246 punts de control amb radars, incloent-hi els 38 de tram.
I les platges de Barcelona estaran obertes la nit de Sant Joan fins a les 5 del matí. Després de la revetlla es començarà a desallotjar. Ho ha explicat així el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, a Televisió Espanyola.
El que farem és a les 5 de la matinada buidar les platges. La previsió és que vinguin 60.000 persones a les platges. És la nit de l'any que tenim més gent al carrer. És normal, perquè és que portem, clar, 2 anys sense poder salvar res, però és el moment també en què l'Ajuntament ha d'esforçar-se més, posar més recursos al carrer perquè tot vagi bé.
D'altra banda, Collboni ha plantejat apujar l'import de les sancions per incivisme, incloent les relacionades amb el soroll. Ha posat com a exemple passar dels 100 als 1.000 euros per beure alcohol a la via pública.
Per cert, que la xarxa de metro i el tram oferiran servei ininterromput la nit de Sant Joan i Ferrocarrils de la Generalitat operarà fins a les 2 de la matinada.
Rodalies reforçarà més de 10.500 places addicionals les línies on es preveu un augment de la demanda, com són les que enllacen Barcelona amb les poblacions costaneres del Garraf i el Maresme. Pel que fa als busos nocturns, aquests mantindran la seva normalitat i operaran de les 11 de la nit a les 5 de la matinada.
I parlant de Sant Joan, els pastissers catalans confien vendre més d'un 1.800.000 coques artesanes aquests dies.
Tot i la inflació, el Gremi de Pastisseria de Barcelona celebra l'abaratiment dels pinyons i assegura que, en general, el preu de les coques de Sant Joan no augmentaran i, si ho fan, serà un percentatge molt baix. N'ha parlat el seu president, Antoni Ballart, a l'ACN.
El que marge el té molt curt, potser que tindrà que pujar-lo, però evitablement serà un 2 o com molt un 3%. No crec que hi hagi ningú que pugi molt més perquè és impossible.
El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu que serà un bon Sant Joan i creu que l'efecte del pont els afavorirà.
I després de 2 anys de silenci, la plaça de Sant Pere de Berga fa vibrar milers de petomaires.
El Cant dels Segadors ha obert la celebració a 2:15 del vespre, moment en què també s'ha desplegat una estelada gegant. Al moment el gip de la nit ha arribat amb el salt de plens, que han omplert la plaça de foc i pólvora. La comparsa dels vestidors de plens i masses també ha sorprès els milers de petomaires amb un històric salt de masses plenes, una pràctica que no es veia des del 2006. Aquest divendres li toca gaudir a la canalla perquè té lloc la petoma infantil a la plaça de Sant Pere amb les figures adaptades als més petits.
I parlant de canalla, el Super 3 tornarà a la tardor, ho farà amb una oferta transmèdia que combinarà entreteniment i informació.
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals ha presentat el projecte de reforma que es posarà en marxa a la tardor. L'objectiu és tornar a ser una referència de continguts infantils en català i disposarà d'un nou servei de vídeo i àudio a demanda i també estarà present a les xarxes socials com YouTube i Spotify. Actualment es destinen 5 milions d'euros als continguts infantils que s'incrementaran fins a més del doble amb el nou projecte el primer any. A partir d'aleshores, la xifra es triplicarà.
I acabem amb un apunt musical perquè aquest divendres la cantant Shakira, acompanyada de Black Eyed Peas i d'en David Guetta, han tret a la llum el seu nou tema, Don't You Worry. Don't you worry. Don't you
worry. A través de sons futuristes i robòtics, els artistes han volgut crear el que per ells és la cançó de l'estiu.
Gràcies, Anna. Fins ara.
Fins ara.
Pràcticament 3 minuts i arribem a 2:15 de la tarda. Obrim plana de successos. Sílvia Muñoz, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Dos Mossos d'Esquadra s'enfronten a fins a 18 anys de presó per presumptament col·locar droga i detenir legalment un estibador. El fiscal implica els funcionaris en una trama que buscava empresonar un treballador del Port de Barcelona.
Els fets van passar el juny del 2016, quan els dos Mossos van detenir l'estibador a l'aparcament del seu gimnàs. Després de trobar al cotxe un quilo de cocaïna, així una pistola, una destral i una navalla. Un jutge, al maig del 2019, va determinar que el detingut no tenia res a veure amb la droga i les armes i va acusar els policies de parar-li un parany per empresonar-lo.
I un motorista ha perdut la vida aquest dijous al vespre en un accident a la C-16.
L'home de 31 anys i veí de Santa Coloma de Gramenet ha mort després d'una caiguda a la via de l'alçada de Sant Cugat del Vallès. Amb aquesta víctima són 76 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades provisionals.
I finalment anem cap a Girona perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 42 anys per apunyalar una parella en un restaurant i ferir una altra noia després d'una discussió.
Els fets han passat aquest divendres a la matinada, quan la policia ha arribat al lloc. El detingut ha intentat fugir i s'ha precipitat des del primer pis de l'establiment a uns 6 metres d'alçada. Ara mateix, l'agressor es troba ingressat a l'Hospital Trueta sota custòdia policial i se l'acusa de tentativa d'homicidi i lesions.
Gràcies, Sílvia. Fins ara. 2 minuts i arribem a 2:15 de la tarda. Plana esportiva.
Esports.
I comencem, com sempre, Plana Esportiva, saludant a Xavi Toscano. Xavi, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
I comencem parlant avui de tennis, perquè Rafa Nadal acaba de confirmar que sí que participarà al torneig de Wimbledon.
Sí, el tenista balear ha explicat fa una estona, en una roda de premsa que havia convocat aquesta setmana, que el tractament al peu ha funcionat i que durant aquests dies ja ha pogut entrenar sense anar coix, i això l'anima a participar en el tercer Gran Slam de la temporada, que comença el dilluns 27 de juny.
Mi intención es intentar jugar Wimbledon, como dije, después de París, si es que había alguna posibilidad. Según parece, esta semana que ha habido entreno aquí me dice que puede haber posibilidades, con lo cual mi intención es viajar a Londres el lunes, y si viajo a Londres es porque tengo intención de jugar.
A banda d'això, el tenista també ha parlat de la seva futura paternitat i ha dit que no té previst de moment que li canviï a curt termini la seva carrera esportiva.
I canviem de qüestió, perquè amb el vistiplau dels socis del Barça a les palanques econòmiques proposades per la Junta de Joan Laporta, la directiva del Barça treballa ara en els fitxatges d'aquest estiu.
Les arribades més imminents semblen les de Christensen, Kessié i Azpilicueta, però els esforços principals se centren en el fitxatge de Robert Lewandowski. El jugador ja ha rebutjat dues ofertes del Chelsea i del PSG i la seva principal prioritat és venir al Barça. El club blaugrana prepara la nova oferta oficial per al davanter polonès després que el Bayern de Munic rebutgés l'oferta inicial de 32 milions d'euros fixes, més 5 en variables. Els alemanys no volen deixar marxar el jugador per menys de 40 milions d'euros fixes. La idea del Barça i del mateix entrenador Xavi Hernández és tancar les incorporacions abans que comenci la gira pels Estats Units, que començarà d'aquí just un mes.
I d'altra banda, el jugador de l'Espanyol, Dídac Vilà, s'ha acomiadat aquest migdia dels seus companys i de l'afició en un acte a l'RCD Stadium.
El defensa, que no renova el contracte que vencia a finals d'aquest mes, ha estat defensant la samarreta blanquiblava durant 16 temporades, comptant també l'etapa a les categories inferiors, on es va formar com a futbolista i com a persona, com ha volgut destacar ell mateix en el seu discurs d'acomiad.
16 anys on aquest club m'ha vist i m'ha fet créixer com a persona i com a jugador. Gran part del que sóc ara és gràcies a aquest club. Aquestes persones que tant d'esforç i sacrifici han empleat en crear uns valors i unes senyes d'identitat que després que els més privilegiats hem pogut portar fins al primer equip.
El lateral de 33 anys ha disputat un total de 192 partits oficials en 3 etapes. Dídac Vilà va debutar amb el primer equip de l'Espanyol l'any 2009 en un partit de Copa del Rei davant del Barça.
I el Girona s'ha entrenat aquest matí amb la vista posada al decisiu partit del proper diumenge.
Els gironins poden convertir-se aquest cap de setmana en nou equip de primera divisió. Per ser-ho, només necessiten guanyar el Tenerife a domicili diumenge a la nit. Després de l'entrenament d'aquest matí ha comparegut el tècnic vermell, Michel Sánchez, que ha explicat que l'equip està en bona forma i que arriben a Canàries molt motivats i amb la il·lusió que aquest any sigui la definitiva. El Girona, recordem, porta 3 play-offs d'ascens consecutius sense assolir la fita de pujar a primera. En aquest sentit s'ha pronunciat el jugador Santi Bueno, que ha dit que tenen la lliçó presa.
Tenemos un poco la experiencia de los últimos dos años que como decís vos, se nos fue por detalles, por partidos que bueno, hay que cuidar hasta el mínimo detalle y bueno, estamos preparándonos para eso, para tener la experiencia de otros años, pero sabiendo que es una final diferente y contra un rival totalmente diferente a los que nos ha tocado.
El partit del Girona començarà diumenge a les 9 de la nit i es podrà seguir en directe pel canal Vamos de Movistar.
I en bàsquet, Barça i Madrid s'enfronten avui en el tercer partit de la final de l'ACB, que juga precisament a Madrid.
Sí, la sèrie arriba a la capital espanyola amb una victòria per a cada equip. Els blaugranes buscaran mantenir l'alt nivell del segon partit per intentar aconseguir el títol a Madrid. Si guanyen, els dos partits seran campions, i si en guanyen només un, es forçaria un cinquè partit i definitiu que jugaria al Palau Blaugrana. En canvi, si guanya el Madrid els dos enfrontaments, el títol ja serà a les vitrines dels blancs. El partit és a les 9 del vespre en directe per Vamos, i per cert que avui ja s'ha vist entrenar els seus jugadors el tècnic del Real Madrid, Pablo Laso, després del repòs que l'ha tingut allunyat de les pistes degut a l'infart que va patir ara fa 15 dies. D'altra banda, la Lliga Femenina, la catalana Georgina Bahí torna al cadira seu per reforçar la plantilla de cara a la propera temporada. Aquesta serà la tercera etapa de la jugadora gironina al Seris.
En plana poliesportiva, partit de caixa o faixa per al Reus si no vol deixar escapar el títol de la Lliga d'Hoquei Patins.
Aquesta nit la sèrie final arriba al Palau d'Esports de la capital del Baix Camp amb un 2-0 favorable al Liceu. Per tant, una nova victòria dels gallecs els convertiria en campions de l'Hoquei Lliga per 8ª vegada a la seva història. Si el Reus guanya avui, diumenge es jugaria un quart partit. L'enfrontament d'aquesta nit començarà a 2:15 i Esport 3 l'emetrà en directe.
I pel que fa a l'handbol, el Barça pot convertir-se en campió d'Europa aquest cap de setmana.
L'equip ja és a Colònia, on demà a les 6 juga la semifinal contra el Kiel, actual campió de la Lliga Alemana. Els dos equips s'han enfrontat dos cops a les finals del 2010 i del 2020, sempre amb derrota blaugrana. El vencedor s'enfrontarà amb el guanyador del Veszprém Kielce, que també es juga demà. La final està prevista per diumenge a les 6. I avui també hem sabut que els blaugranes Dicamem, Pichichi Europa i Aleix Gómez han estat inclosos en l'11 ideal d'aquesta Champions.
I finalment, en motor, aquest divendres ha començat el Gran Premi d'Alemanya de MotoGP.
Ha començat a primera hora amb la primera sessió d'entrenaments lliures que han dominat les Ducati. Jack Miller ha estat el pilot més ràpid, passant per davant del seu company d'equip, Pecco Bagnaia, i el líder del Mundial, Fabio Quartararo, ha estat tercer. La segona sessió de lliures acaba de començar fa pocs minuts, s'allargarà fins quan faltin 5 minuts per arribar a les 3 de la tarda. I aquest cap de setmana també hi ha Gran Premi de Fórmula 1 a Canadà. La cursa serà diumenge, però els entrenaments lliures no començaran fins aquest vespre.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
4 minuts que passen de 2:45 de la tarda. Anem a publicitat i de seguida comentem tota l'actualitat amb el professor Xavier Torrents.
Ràdio Estel.
Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta, conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la Seu d'Urgell, 105.0. El professor, amb Xavier Torrents.
Doncs vinga, com cada divendres a aquesta hora volem saludar el politòleg, sociòleg, expert en radicalització i professor de la Universitat de Barcelona, també expert en gestió pública, Xavier Torrents, per tal d'analitzar l'actualitat que ens ha deixat la setmana i, per tant, les claus per entendre-ho tot plegat. Professor Torrents, molt bona tarda i gràcies de nou per ser amb nosaltres.
Bona tarda, Joan.
Primer de tot, deia avui, expert en gestió pública, precisament perquè volia comentar una cosa amb el professor, que és aquests darrers incendis que estan havent a Catalunya, incendis distribuïts pel Solsonès, per l'Ebre, per la Noguera, ara en coneixíem un de nou, tot just començar aquest programa també a l'Urgell. Que hi ha incendis perquè hi ha canvi climàtic, jo sé, és un fet evident. És un fet inqüestionable per molta gent que, per molta gent, o poca, per sort, que digui que no existeix el canvi climàtic. Jo crec que la pregunta que ens hauríem de fer és una altra, i que es fa poc, que és, si s'està gestionant bé el bosc a Catalunya, és si es treu suficientment el sotabosc, si se'n cuida d'una massa forestal que en el seu 60% és privada, i no només és privada, sinó que a més s'està deixant de la mà de Déu, està abandonada.
Sí, a veure, en polítiques públiques en general, i per tant també ho podem aplicar en aquest cas als incendis forestals, hi ha polítiques proactives i polítiques, diguem-ne, reactives. Hem de tenir en compte que les proactives són, com si ho comparéssim amb el camp sanitari, que s'entén molt bé, és com la vacuna, no? La vacuna de la grip, o la coneguda ara ja per tothom, vacuna de la Covid, el que fa és prevenir que tinguem una malaltia determinada. Això és proactiu, és a dir, s'actua abans que aparegui en aquella persona determinada, en aquest cas en el bosc, aparegui un incendi, doncs sona una política preventiva o proactiva. No mai podrem tenir a la vida 100% polítiques proactives. Una part sempre és reactiva. És a dir, malgrat la vacuna de la grip o de la Covid, hi haurà persones que tindran la malaltia. I, per tant, aquí ve la política reactiva. És a dir, això és quan es cura la malaltia de la Covid o es cura la malaltia de la grip. Doncs bé, si ho mirem de cara a un incendi, tots coneixem la política reactiva, que és quan els bombers, el parc de bombers, doncs, corrents a apagar el foc, i ho fan professionals molt bons, intenten disminuir el temps, les hores i fins i tot dies, i amb incendis molt grans, inclús les setmanes, d'apagar un incendi. Ara bé, allò que hauríem de fer més, que no se'n fa prou i que en el seu dia, i quan dic del nostre dia, estic parlant de moltes dècades anteriors, ho feien els propis pagesos. És a dir, els pagesos feien la política proactiva. No ho feia ni la Generalitat de Catalunya, ni les diputacions, ni els consells comarcals, ni els ajuntaments. Els propis pagesos, diguem-ne, i sobretot, compte, més que els pagesos, déu-n'hi-do, els ramaders també. Uh-huh. Sempre ha caigut aquesta dialèctica entre pagesos i ramaders. Doncs els ramaders, amb els béns, amb els ramats, feien aquesta tasca. És a dir, feien una tasca que podríem dir de sinergies, és a dir, ben alimentats teníem els ramats i alhora els boscos quedaven més nets. Aquesta, de fet, és la més efectiva. És veritat que això, amb això hem reculat moltíssim per una qüestió evident. Avui en dia, en moltes professions, falta gent perquè no hi ha gent. Falten pagesos, falten ramaders, falten fusters, falten ebenistes, és a dir, hi ha determinades professions que han anat disminuint. I això no és tan fàcil de ajustar aquestes polítiques proactives.
Comentar-ho, sinó, a més, com iniciàvem aquest programa, jo sé que no els hi arribarà, però no queda més dir-ho, agrair tota la feinada ingent que un cop més estan fent, no només bombers de la Generalitat de Catalunya, bombers de Barcelona, bombers d'arreu, per cert, també, perquè així s'ha explicat, bombers de l'Aragó i bombers d'Andorra, que hi estan participant, no només amb ells, sinó també a tot l'equip de Graf, a tot l'equip d'ADFs, a tot l'equip de voluntaris, a pagesos, a ramaders, que quan cal s'arremanguen les mànigues, suen la gota gorda i s'hi posen a apagar incendis com aquests que hi estaven ja a les portes de l'estiu i que auguren un estiu calent en aquest sentit. Parlant d'estiu calent, professor, déu-n'hi-do també, en plena política, anem comentant aquests darrers dies els àudios que van sortint de l'excomissari Villarejo. Doncs bé, avui n'han tornat a conèixer un altre. Ens hem de situar a les eleccions en què se presenta Artur Mas per fer aquell 9-N, el primer referèndum independentista que es farà a Catalunya. Doncs bé, aquelles eleccions, si ho recorda tothom, Convergència i Unió intenta treure majoria absoluta per agafar força en aquesta idea de l'independentisme, en aquell gir que fa la mateixa Convergència cap a l'independentisme. Artur Mas i l'actual conseller d'Economia, aleshores director de la Fundació La Caixa, Jaume Giró, entren en una llista negra, diguem-ho així, d'independentistes que, atenció, Alicia Sánchez Camacho va donar a l'excomissari Villarejo. Alicia Sánchez Camacho, que en aquest àudio escoltarem que si Convergència guanya aquelles mateixes eleccions que ara comentàvem, Espanya, com ho diu ella, se va al carajo.
Insisto, esta guerra que vamos a hacer es para evitar que estos tipos saquen la mayoría absoluta. Pero el día 26 hay que seguir currando a tope, por lo tanto.
Es que el día 26 saquen la mayoría absoluta, más se va a ir en el pacto fiscalísimo abierto. Como si yo no me presente con cosas de estas, España se va al carajo.
Efectivamente.
Diu al excomisario Villarejo, esta guerra que vamos a hacer, parla de guerra, esta guerra que vamos a hacer es para evitar que esto se lleve en la mayoría absoluta. Encara hi ha més àudios, com per exemple, Villarejo li demana el telèfon d'Artur Mas a Alicia Sánchez Camacho, i què fa Alicia Sánchez Camacho? Li dona.
¿Tienes algún teléfono tú de Artur Mas? Sí.
Aquest és l'àudio on Alicia Sánchez Camacho busca el telèfon i després li dona a l'excomissari Villarejo. I encara un darrer àudio on, atenció, la exlíder del Partit Popular a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, li diu a l'excomissari Villarejo que és importantíssim investigar Jaume Giró perquè s'ha tornat independentista.
Jaume Giró ahora ya se ha vuelto totalmente independentista.
Sí.
A mí me avisan para decirme que este tío está siendo ahora el mecanismo, a través de su amistad íntima, de Tenerife, quien les está haciendo las encuestas en las que les dan a los convergentes 70 y 72 diputados a los 100. Este otro día, en una conferencia, se le escapó que él tiene trazado con La Vanguardia, que son los importantes, y con ellos, él apretar a Rajoy y apretar con más para conseguir lo que quieren del gobierno de Cataluña, que tienen toda la estrategia montada para hacer.
Diu Camacho que hay que investigar a Giró porque se ha vuelto muy independentista y que tiene ciertos contactos con La Vanguardia, que estos son los importantes. Jo no sé ja si vivim amb el país de Torrente o d'un James Bond de marca blanca, o què pensar?
A veure, jo si el plantejament és que vivim al país de Torrente, doncs m'espantarà molt i a sobre no em divertiré. Si és de Mortadelo Filemón, una mica em divertiré, tot i que em preocuparà bastant, diguem-ne. Però jo és que sóc, Joan, més de còmics, que no pas aquest tipus de cinema espanyol, diguem-ne, podem dir Barri Bajero. Bé, si ho plantegem en termes de Mortadelo Filemón, i tenint en compte que ja hem passat el que hem passat, hi ha hagut gent empresonada per totes aquestes operacions il·legals, perquè ho hem de dir, il·legals, home, doncs això vol dir que va haver tot un treball en el qual el Partit Popular, diguem-ne, almenys el Partit Popular, mentre es va governar, sembla que tampoc se'n refiava gaire del CNI, del Centre Nacional d'Intel·ligència, perquè haver recorregut directament a Villarejo volia dir o una de dos, o que no se'n fiaven del CNI, o que sabien que estaven cometent una il·legalitat, perquè el CNI treballa de forma secreta, discreta, però ha de treballar de forma legal. Per tant, si ho estaven fent amb el senyor Villarejo, és que eren conscients que, per molt que ho fessin amb els serveis d'intel·ligència de forma secreta, no ho podien fer de forma legal. I, per tant, ho havien de fer de forma il·legal, com si Espanya fos un país de pandereta, diguem-ne, a l'estil dels TVOs, de Mortadelo i Filemón. I clar, persones que han negat per activa i per passiva haver fet res d'aquest tipus, d'aquesta mena il·legal, com Alicia Sánchez Camacho, com Jorge Fernández Díaz, ministre de l'Interior, ho han negat per activa i per passiva, fins i tot amb una cosa molt lletja. Tothom sap que quan un barco s'enfonsa, un vaixell s'enfonsa, el capità és l'últim que ha de sortir del vaixell. Doncs Jorge Fernández Díaz ha deixat a l'estacada el seu número 2.
Sí, senyor.
El seu secretari d'Interior l'ha deixat a l'estacada dient que no tenia res a veure. O sigui, per tant, ni tan sols les normes ètiques que tothom aprenem quan som nens. Jo recordo que ho vaig aprendre de nen. O sigui, que en un barco, en un vaixell, l'últim que surt és el capità. No? Llavors, clar, que neguin tot això, doncs ara cada cop sembla més clar i potser la justícia andorrana farà justícia, tot i que després no li podrà aplicar la pena o la penalització, que ara està més que clar, si no ho teníem clar abans, o molts ho teníem clar, però bueno, per si a algú li quedava algun dubte, està clar que M. Rajoy vol dir això, M. Rajoy, per tant, el que va ser el president del govern espanyol. És a dir, està clar que van utilitzar, torno a dir, jo intento no barrejar la meva opinió personal i subjectiva i parcial amb l'anàlisi més objectiva i imparcial. Està clar que una cosa és utilitzar serveis d'intel·ligència per evitar, diguem-ne, canvis institucionals que no siguin fets per la via dels conductes constitucionals, i això jo ho entenc i ho puc entendre perfectament, doncs perquè és el que fa qualsevol país democràtic, i l'altre és utilitzar, diguem-ne, de forma il·legal, corrupta, no només il·legal, sinó a més corrupta, fons, diguem-ne, tant documentals com de recursos humans, com el que ha estat el cas del comissari Villarejo. I això és el que està clar, que ho han fet diverses persones que han participat del Partit Popular de Catalunya, o de persones que han sortit del Partit Popular de Catalunya, que recordem, també la societat l'ha posat, almenys la societat catalana l'ha posat en el seu lloc. Mm. El Partit Popular avui a Catalunya, en el Parlament de Catalunya, és l'últim partit i, a més, ni tan sols té grup parlamentari propi. Està en el grup mixt.
Per cert, que cal recordar tot plegat, que ara que en parlàvem d'ella, que Alicia Sánchez Camacho també va estar implicada en tot aquell cas de la Camarga i que ella continua com a política en actiu a la cambra territorial més important del país, com és el Senat, o que M. Rajoy, que ara en parlava, Cristóbal Montoro o Jorge Fernández Díaz, del qual també en parlàvem, estan ara mateix imputats a Andorra per tota aquesta part d'un tot que algun dia descobrirem com és exactament aquest tot que es diu Operació Catalunya. En fi, que déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Professor, ens queda molt poc temps, però sí que volia treure un altre tema, en aquest cas de plana internacional, i és que avui hem sabut que Brussel·les ha acceptat la candidatura d'Ucraïna a la Unió Europea. Això sí, exigeix al president Volodymyr Zelensky grans reformes. La presidenta de l'executiu europeu, Ursula von der Leyen, ha assenyalat que Ucraïna demostra estar a l'altura de valors democràtics de la Unió Europea i ha celebrat aquests avenços que ha dut a terme el país per adaptar-se a les regles de la Unió. Això sí, recordem que hi havia greus problemes de corrupció a Ucraïna, que Zelensky no ha sabut solucionar, i de fet, molt poca separació de poders amb la justícia. Sigui com sigui, professor, no sé si... jo crec que una de les grans preguntes que ens podem fer al respecte d'això és si Ucraïna acaba d'entrar a la Unió Europea i encara dura tota aquesta qüestió de la guerra amb Rússia, que entri a formar part de la Unió Europea és una manera de resoldre aquest conflicte?
A veure, per part de la Unió Europea i la mentalitat que tenim dins de la Unió Europea, la resposta seria afirmativa. Si tenim en compte la mentalitat d'un dictador com Putin, no. La resposta és no. Dit això, a veure, el que s'ha fet és una situació, jo diria, d'innovació institucional dins de la Unió Europea històrica. De fet, mai havia succeït el que estem veient en el cas d'Ucraïna. És a dir, si haguéssim vingut el procés normal, Ucraïna, diguem-ne, al igual que diguem-ne, molts països de l'Europa de l'Est, tenen una situació de corrupció molt alta, no tenia experiència democràtica els països de l'Europa de l'Est, i per tant han tingut unes transicions democràtiques, com a veure, també va haver Espanya, però Espanya, recordem que doncs, entre el 1977 i 1986 doncs, va passar això, una dècada llarga i bueno, va fer el seu procés i finalment quan va entrar a la Unió Europea doncs, ja tenia uns estàndards que van augmentar un cop entrar a la Unió Europea. La Unió Europea està una mica escarmentada de països com Hongria i Polònia que van entrar a la Unió Europea però després han tingut retrocessos històrics en aquesta transició democràtica. Tot i així, en el cas d'Ucraïna, el que se'ls li està dient és, miri, vostè entra, té un cop d'efecte simbòlic molt important, això sí que ho té, de dir, li està dient a Rússia, ja veurem què passarà amb el cas de la OTAN, però no està clar que en el cas de la Unió Europea és ja un país europeu. I recordem una cosa d'història que a vegades es coneix poc. Quan en el seu dia, Rússia i Ucraïna eren un únic territori i un únic país, sigui perquè estava dins de la Unió Soviètica, que de fet era una forma d'imperialisme que tenia Rússia cap als països del voltant, o sigui, quan antigament, i estem parlant de fa molts segles enrere, de fet Rússia va néixer a Kiev, cosa que a vegades la gent desconeix, doncs, a veure, Rússia era molt pro-europea, pro-occidental, quan la capital la tenia a Sant Petersburg, era molt anti-occidental quan la capital la tenia a Moscou, que és el fet actual, i aquí tenia una postura intermitja. Doncs això resol històricament la història d'Ucraïna, que és que Ucraïna, que ja no està ara dins de Rússia, ni està dins de l'imperi de la Unió Soviètica, sinó que és un país independent, i s'assembla al Sant Petersburg històric, que era un país pro-europeu i pro-occidental. De fet, les polítiques de la Unió Soviètica i reforçades després per Putin, el que han fet és que molts països de la Unió Europea no vulguin saber mai més en la història de res de Rússia. Un dels casos més clars és Polònia. No volen saber absolutament res de Rússia. I Ucraïna, òbviament, després d'aquesta guerra, els pocs que quedaven que volien saber alguna cosa de Rússia, doncs no voldran saber mai més res històricament. I, per tant, Ucraïna se li ha enviat un missatge clar, que és: sí, vostès seran de la Unió Europea, però bueno, com qualsevol país que està dins de la Unió Europea, ha de canviar les seves institucions, ha de tenir divisió de poders, i per cert, mirin, el que hem parlat avui al tema de Villarejo i Alicia Sánchez Camacho, això no és separació de poders. Per tant, malgrat que nosaltres estem a la Unió Europea, encara tenim molts defectes. Bueno, es permetran defectes també a Ucraïna, com qualsevol país de la Unió Europea, però sí que han de fer un canvi gran, però això no impedirà l'entrada a la Unió Europea. Aquest és el missatge, en definitiva, que s'ha enviat a Zelensky, al món i a Putin directament, com un dictador que està encara fent avui una guerra en la qual hi ha molts desplaçats, molts refugiats i moltes morts i ferits.
Professor Xavier Torrents, com sempre, un plaer escoltar-lo una setmana més per donar-nos totes aquestes claus per entendre el món d'avui, que déu-n'hi-do, ja les necessitem perquè prou complicat és tot plegat. Que vagi molt bé, bon cap de setmana, en tornem a parlar de tot plegat el proper divendres. Gràcies, una abraçada.
Una abraçada, Joan.
Minuts que passen de les 3 de la tarda. Obrim plana cultural. Olma Giró, què tal? Bona tarda, bon divendres.
Molt bon divendres, Joan. Per fi divendres. No?
Aquest sospir.
Ja quasi és dilluns.
Ja quasi tornem.
Que bé. Va, avui parlem d'arbres perquè un article del Time Out apunta que, atenció, un de cada 4 arbres de Barcelona genera quantitats màximes de pol·len i d'al·lèrgia. I jo ho noto.
No es podia saber de cap manera, doncs sí.
Plataners.
De fet, els plàtans d'ombra, però no només els plàtans d'ombra, Joan, perquè els xiprers, les alzines i els roures són les espècies que generen més pol·len a la ciutat de Barcelona. Perquè us en feu una idea, de plataners, saps el tant per cent que representen dels arbres plantats a Barcelona, els plataners?
Ui, el 99%.
No, el 23%, no exagerem. Però bé,
el 23%
només? No, déu-n'hi-do. Saps quants n'hi ha només a Barcelona? 46.489.
No hi ha tants arbres a Barcelona.
És molt còmode estar ara mateix a les terrasses de Barcelona.
Exacte, digueu. Doncs davant d'això, el que ha fet l'Ajuntament de Barcelona ha creat un pla que fins al 2024, és a dir, tenen temps fins al 2034,
sí. Perquè
no hi hagi cap espècie d'arbres de la ciutat que superi el 15%.
Per tant, m'estàs dient que trauran els plataners de Barcelona?
A veure, no ho han dit tan explícitament. El que han dit és que estan estudiant quines espècies poden ser substitutòries d'aquests arbres que passen al llindar del 15% quan morin i s'hagin de replantar. O sigui, ho han dit així. Però bé, no ho sé. Jo ho celebro. Perquè, mare meva, les al·lèrgies.
En fi, va, parlant precisament d'arbres, l'Ajuntament de Barcelona, que ha multat una veïna per posar un llimoner a la porta de casa.
Sí, aquesta història és molt graciosa.
Ja m'està prenent el boli.
Sí, necessito un bolígraf quan xerro. Doncs l'atenció, perquè ha estat un veí d'aquesta senyora que ha denunciat a l'Ajuntament de Barcelona que la senyora tenia un llimoner i construïa el pas pel carrer.
Uh-huh.
Bé, doncs fins aquí, correcte. L'Ajuntament de Barcelona la multa, amb 1.000 euros de multa, llavors la senyora el que ha decidit és pagar-los a allò que els paga ràpid per pagar la meitat.
Home,
per tant, ha abonat 625 amb 35 euros.
Uh-huh.
Però el més graciós d'aquesta història és que els veïns de, ara et diré on, la plataforma ciutadana Sarrià Respira,
uh-huh,
el que ha fet doncs, és posicionar-se a favor de la senyora i ha organitzat una mena de concentració al carrer on han posat un llimoner portàtil i han començat a posar una cançó d'un llimoner enmig del carrer per donar-li suport. Sonava així la cançó. És una cosa molt curiosa d'aquelles coses que dius només poden passar aquí. Això era el carrer, eh?
M'està sonant molt aquesta cançó.
Un llimoner.
Ahir parlàvem de...
Un llimoner.
Fem una cosa.
Llimoner.
Podem recuperar l'inici?
Llimoner.
En Xavi Toscano m'entendrà quan digui això. Ahir parlàvem de Bola de Drac. Mm. Ahir parlàvem de Bola de Drac. I aquesta cançó a l'inici sona com el final de Bola de Drac.
Un moment, Joan.
Si la tornem a escoltar, jo crec que atenció, que aquí hem descobert un cover xulo. Mira. Sí.
Llimoner!
significa la intenció dels veïns de tenir llimones gratis tota la vida.
Hi ha una alarma d'algun veí aquí que però, sonava de fons.
Escolta'm, no acabem amb aquesta cançó.
No, no acabem amb aquesta cançó.
Acabem amb una altra cançó.
Però que és graciosa, aquesta cançó.
No anirà a Eurovisió, diguem-ne.
No, acabem amb una altra cançó, perquè avui que som divendres, avui que tenim ganes de cap de setmana, ganes d'estiu, no de tanta calor, però sí del bon temps, acabem amb una cançó que fa apologia a ser jove, a que quan ets jove és el moment de trobar el teu cor, de trobar la teva cançó, com diu la cançó, i és Still Young, de The Cat Empire.
Saps de què tinc ganes, jo?
De Patum?
De que em tornis al bolígraf. Va, aquesta cançó que sona així.
Saw you standing there, eyes so wide beneath your head, coat worn blacker than the sun, shook your head like strong.
I qui més celebra d'aquest equip que comença el cap de setmana no és un altre, és ell, és l'incomparable Jordi Carretero, el control tècnic d'aquesta casa, ballant més que una baldufa, ballant més que dos baldufes. Només Jordi Carretero que pot fer això des de la peixera de Ràdio Estel. Nosaltres que ho deixem aquí. Més informació als butlletins horaris d'aquesta casa. A les 6 de la tarda, informació més ampliada amb Diana Silva i tot el seu equip amb el punt i seguit. I us deixem ja amb Toni Marín i el seu Tot anirà bé. Molt bon cap de setmana i, sisplau, si aneu a la muntanya, sigueu molt conscients del que està passant. Que vagi molt bé.